Recaptació. Quantitat total de diners obtinguda com a resultat d'impostos, taxes, contribucions, donatius, venda d'entrades o altres ingressos derivats d'una activitat. Benvinguts a la millor hora del dia. Són les 4. Aquí Francesc Garriga.
Caprabo t'ofereix cada dia la tarda de Catalunya Ràdio. Qui et vol bé, t'omple el cor i el repost. Caprabo, així de bo.
La tarda de Catalunya Ràdio.
I per poc no ens envaeix l'hora. L'Òscar Fernández, bona tarda.
Hola, Garriga, bona tarda. De fet, encara estàvem fent aquí una post-entrevista, eh? I ara pràcticament els he hagut de fer fora.
No, home!
Amb pentes i rodolons, pràcticament. Sí,
no
sí,
els facis
ja.
Fora.
No, ja estan fora. Mira, ara Jordi Cabré és l'últim que tanca la porta després de sortir, ell, veus? Ja són tots fora. Exacte, tant que així. Sí, sí. Digue'ls, què?
També, no, avui?
Sí, no?
O sí. No? Que em coincita una reunió amb l'Òscar, avui.
Sí. Però hi ha hagut de marxar abans.
Llargueta. Ah, clar, perquè tenies programes.
Clar, és el meu va abans que el teu, i per tant, clar, havia de marxar.
Sí, saps sí. Que aquest programa té l'audiència mitjana més jove de tota la casa?
Mm-hmm. Sí, sí, ho heu sentit. Nosaltres tenim els de poder adquisitiu més alt,
sí.
Al migdia.
I el sí. Tot costa els més treballadors.
Sí, això també, és veritat, sí, sí. Escolta.
Són dades de l'IGM.
Arribar al detall de l'IGM.
L'Òscar als rics i nosaltres als joves.
Veus?
I al tot costa als treballadors.
Bé.
Tenim tota la graella feta.
Molt bé, doncs vinga, podem tancar la paradeta.
No, la mantenim oberta perquè és dilluns, 15 de desembre, i estem pendents de tot això. De Pedro Sánchez, que continua.
Sí, aquest matí des de la Moncloa ha intentat recuperar la iniciativa política i esgotar la legislatura. Tot això després dels últims casos de presumpta corrupció i d'assetjament sexual que afecten el PSOE. A banda d'un nou abonament de transport únic, el president espanyol ha anunciat nous gestos cap a Junts i cap a Esquerra i ha defensat que el seu partit ha actuat amb contundència contra aquests escàndols que l'han afectat.
I problemes a la C-17.
De fet, està tallada a Montcada i Reixac en sentit nord, vaja, cap a Granollers i Vic. Tot plegat perquè un camió ha fet malbé l'estructura d'un pont a l'altura de la Cimentera. Per això es recomana sortir de Barcelona per la C-33 o la C-58. Els equips de conservació de la Generalitat treballen per poder rehabilitar aquest pont i habilitar la carretera en sentit sud, que no s'ha hagut de tallar, i posar també un carril en cada sentit de circulació per tal que els cotxes puguin anar a poc doncs, circulant per aquesta via.
I els autònoms denuncien el govern espanyol.
L'Associació de Treballadors Autònoms ha fet aquesta denúncia que deies davant la Comissió Europea perquè considera que el govern no està aplicant la directiva europea que redueix la càrrega d'impostos pels petits negocis, els que facturen menys de 85.000 euros cada any. Aquesta norma europea es va aprovar l'any 1 de gener del 2025 i fins ara tots els països de la Unió s'hi han adaptat, excepte un, excepte Espanya.
Vaja. Futbol, esports, el Barça debuta demà a la Copa del Rei.
Sí, contra el Guadalajara. I Hansi Flick encara no ha desvetllat la incògnita de la porteria. Sí que ha confirmat que donarà descans a Joan Garcia, però no ha avançat qui jugarà, si Ter Stegen o Szczesny.
Qui prefereixes?
Jo Ter Stegen. I encara el Barça acaba de confirmar fa uns minuts que renova Clàudia Pina fins al 2029. Si vols,
desenvolupes.
Desenvolupo. Sí. Home, perquè tu has de demostrar si està recuperat o no?
Per poder-lo col·locar.
Si el vols vendre o no.
És una bona.
Clar, si no juga, no hi haurà cap equip que estigui en situació d'arriscar-se a fitxar un porter que no sap si està bé o no.
Doncs vinga, Marc-André, cap a Guadalajara. I aquesta tarda, de què hem d'estar pendents?
Doncs de les pluges, especialment en punts del Priorat, el Baix Camp i la Ribera d'Ebre, on ja han caigut en alguns punts 200 litres d'aigua per metre quadrat. Això sí, no han provocat desperfectes importants, per sort. Protecció Civil ha enviat un SALERT als telèfons mòbils d'aquestes comarques pel risc de desbordament de rieres i de barrancs i es recomana a la població que limiti la mobilitat en aquestes comarques.
Ara en parlarem de tot plegat. Òscar, fins demà.
Adéu, Garriga.
Incapto, cafè en gra d'especialitat, et porta cada dia el cafè de la tarda. Anem al gra.
4 i 4, Judit Pastor, bona tarda.
Bona tarda.
Avui ja recuperats de veu tots plegats una miqueta.
Una veu fantàstica.
Eh que sí? I amb l'Antoni Bassas. Com estàs, Bassas?
Bona tarda, Francesc, Judit.
No t'ha enganxat a tu cap virus, cap malestar, cap regullamenta?
No.
Regullamenta.
No, estem en forma.
El Bassas sempre a punt. Avui, que atenció, a partir de les 5 parlarem d'Enric Moner, que la gent ara potser no l'ubica. És el pres d'un camp de concentració de qui va adoptar la identitat d'Enric Marco. Recordeu aquell senyor que es va fer passar per un pres de camps de concentració? Doncs explicarem la història de l'autèntic pres de qui Enric Marco va agafar el número de deportat, fins i tot el 6448. I avui tenim món paranormal. Coneixes el misteri del casino de la Rabassada?
N'he sentit a parlar, però no estic familiaritzat amb el misteri.
Aquesta tarda t'espantaràs, Basses, escoltant la tarda de Catalunya Ràdio. No t'espantaràs quan busquem la paraula de l'any. La recta final ja d'aquesta recerca. Fins demà podeu votar el neologisme del 2025. Cada dia us estem presentant una paraula i podeu votar la vostra preferida. Avui la paraula és...
IA, disciplina científica i tecnològica que s'ocupa de crear sistemes informàtics amb competències equiparables a les humanes en aspectes com ara la visió, el reconeixement del llenguatge, la capacitat de raonament i la capacitat d'aprenentatge.
La fas servir, la IA, per algun procés diari?
Sí, però amb comptagotes, perquè si no seria fer trampa en algunes coses. O sigui, esclar, tu li pots
demanar... Per exemple?
Demanar... Home, el que no li dic és escriu-me l'article.
Home,
evidentment, això no li demano.
T'imagines que descobrim Antoni Basses fa 3 anys que no ha escrit res.
Clar, no, doncs això no. Però...
Que et busqui coses,
sí,
no?
Sí, que m'ordeni algunes idees. Per exemple, ara potser sonarà una miqueta pretensiós, però amb una lleixa de casa hi tinc la col·lecció Bernat Metge, no? Amb tots els clàssics grecs i romans, que no són les meves lectures habituals, i un dia li vaig dir, escolta, dic, si haguessis de començar a llegir la Bernat Metge, ostres, per on començaries?
Li vaig dir,
soc periodista, m'interessa... La història, és a dir...
I et va dir, ja ho sé, Antoni.
Sí,
segurament, ho sabia.
M'interessa agafar la història per entendre l'actualitat, per entendre el present. Llavors, des d'aquest punt de vista, què et sembla que és més il·lustrador per mi del passat que explica això? Bueno, em va fer un ordre
fantàstic. I li vas fer cas?
He començat ja, sí.
Doncs si creieu que IA és la paraula al neologisme del 2025, podeu votar al web de 3CAT. És una iniciativa de la Universitat Pompeu Fabra, l'Institut d'Estudis Catalans, el Termcat i 3CAT. Els dilluns no me'n puc estar amb el Basses de comentar una mica la jornada de Lliga.
Jo, bàsicament, vinc a això.
Vas veure el
Madrid.
I el Barça tampoc m'interessa tant. El Madrid el vas veure o no?
Vaig cometre l'error de sempre, que és no veure res, i aleshores algú em diu, algú tan, diguéssim, malalt com jo, em diu, acaba d'empatar l'Alavés.
Van 1-1.
Ens vam precipitar sobre la tele, i acte seguit el Madrid va fer l'1-2.
Alonso estava molt preocupat ahir, eh?
Molt
I va
preocupat.
Celebrar molt el
molt,
segon gol.
Tu diràs. De tota manera, no juguen a res, i allà, bueno, perquè ahir tenia moltes baixes, perquè els hi havia entre els lesionats i els expulsats i tal, però sí, és un equip que està encara molt, molt per fer, i això que ja fa mig any, com aquell qui diu que l'entrena. La qual cosa, tu i jo sabem que de cara a final de temporada i quan es juguen els títols no vol dir res, perquè no. tenen escut, tenen samarreta i tenen qualitat.
Però a veure, aquest patiment, doncs, està
sí.
bé.
No, home, aviam, van guanyar el Barça, eh? I en aquell moment es van posar a més 5, i ara estan a menys 4. O sigui, el Barça, amb dos mesos i mig, ha retallat 9 punts.
Qui aguantarà més? Qui resistirà més? Xavi Alonso o Pedro Sánchez?
Què vols que et digui?
Qui està en pitjor situació?
Jo crec que està en pitjor situació... Bé, estan molt empatats.
Allò, Pedro Sánchez, sí, Xavi Alonso, X.
Jo crec que s'assemblen, per exemple, que cap dels dos juga res, o sigui, no juguen a res, ni l'un ni l'altre, els dos governen però no fan res, diguéssim. El problema de Xavi Alonso és que al futbol no hi ha tanta paciència com a la política, i el problema de Pedro Sánchez és que el volen posar a la presó, i clar, si tu et volen posar a la presó no te'n vas de la presidència del govern ni per mal de morir.
Tu creus que és això?
Sí. Bueno, és això.
Vaja,
la idea
aquesta coses.
Que tota la vida, diguéssim, de dir, si tens una posició de poder no la deixis anar.
Sí, però en aquest cas tu creus que Pedro Sánchez tem jo, que sí, si plega sí. el perseguiran fins a fotre la garjola?
Aviam, esclar, pensa que han imputat, estan investigant la seva dona i el seu germà. I dos, és a dir... Feijó té una frase bastant imbatible, que és dels 4 que anaven en el Peugeot, 3 ja han passat per la presó. Saps? Vull dir, no el deixa en gaire bon lloc. L'obliga a dir coses del tipus... Bueno, jo és que el senyor Ábalos, en el fondo, no lo conocía mucho, perquè he descobert coses que no m'imaginava que fos capaç de fer. Dius, home, doncs potser que t'hi fixis més amb els teus col·laboradors, que a més els fas ministre, no? De manera que, no sé, jo me'l mirava avui... Jo crec que l'any acaba bastant pitjor que com va començar, posats a fer balanç de l'any, que fins i tot si agaféssim les fotografies de com estava el gener i com està el desembre, podríem veure la marca del pas d'aquests 12 mesos en el seu rostre.
Sí.
Està molt més prim, molt més desmillorat. A més, té el bloc de la investidura escardadíssim, Podem i Junts, ja fa estona que han marxat. Esquerra i el Partit Nacionalista Bas li han dit, bueno, si continuen sortint coses, potser que plantegis de convocar eleccions. O sigui, és un resistent, ho sabem tot, el seu llibre es diu Manual de Resistència, etcètera, etcètera, però ara ja no és resistència, ara és pura supervivència.
Creus que els dos arribaran al juny, Xavi Alonso i Pedro Sánchez?
Al càrrec, que quedi clar.
Sí, més clar. Sí, jo crec que... Jo vull pensar que Xavi Alonso arribarà amb tota seguretat, diguéssim, perquè seria un fracàs molt gran. Vull dir, les coses li anirien molt, molt malament i no. I en el cas de Pedro Sánchez dependrà. Si convoca eleccions, ningú les convoca per perdre-les, però em sembla bastant difícil que les pugui guanyar, ni que sigui amb la carambola aquesta de perdre i acabar sent president del govern. Però és possible que aleshores no arribi a la presidència el juny, no? Clar.
Aquesta tempesta no és per Pedro Sánchez, aquesta tempesta és la que veiem si mirem al carrer. Aquí a Barcelona, sobretot, ha plogut molt a les últimes hores, i també a la resta del país. Alerta de Protecció Civil al Priorat, la Ribera d'Ebre, al Baix Camp, per fortes pluges. S'ha enviat una alerta als telèfons mòbils. En les últimes hores, el temporal ha deixat 200 litres d'aigua en algunes zones del Priorat, però sense provocar desperfectes importants i que duri. El nostre meteorològic... Torna-hi, que cada dia m'encallo amb la paraula. La nostra persona responsable de la meteorologia és la Gemma Puig. Gemma, bona tarda.
Bona tarda.
Ara mateix, quines zones us preocupen més?
Doncs mira, ara aquesta pluja que ha descarregat, com deies, amb més intensitat en tot aquest sector del Priorat, ara va tirant cap amunt i ara on està fent amb una mica més de ganes, fins i tot de fa molt poqueta estona en forma de calamarsa, cap a punts d'Igualada, també cap a la Segarra, va desplaçant-se de sud a nord, és a dir, aquest sector on durant el matí migdia és on més hi ha plogut, aquests 203 litres a Falset o el 132 de Torroja de Priorat, també el pantà de Darnius 127. Per tant, en les properes hores aquesta pluja no desapareix, però sí que va de sud a nord i cada cop afectarà més comarques de la Catalunya central, de Ponent i també cap a sectors del Pirineu, Prepirineu. Per tant, en aquest sector on més ha plogut, la precipitació ha anat marxant. Això no vol dir que no pugui tornar-hi ploure una mica, però no la part més activa. Ara aquests roixats i aquestes tempestes més importants, com dèiem, en aquest sector de la Catalunya central, també cap a punts d'Osona, algun punt de la Noguera, també cap a l'Empordà, anirà plovent a moltes comarques, ho anirà fent i no acaba de fer net ni avui ni demà. Per tant, encara continuarem amb aquesta inestabilitat.
Però allò que s'hagi de vigilar especialment on sigui perillós, anem reduint els llocs?
Sí, anem reduint els llocs, tot i que en aquest sector on ha plogut més, doncs s'ha de tenir precaució perquè hi ha els rius van molt carregats d'aigua i, per tant, molta precaució. Ara, en les properes hores, doncs, aquesta inestabilitat una mica més significativa, doncs, seria Catalunya central i Pirineu, Prepirineu. Ara anirà pujant, és a dir, quedarà cada cop més cap aquí al vespre, una miqueta més concentrada cap al nord-est. I demà, doncs, tornaria a fer una mica el mateix. Demà tornarem a tenir precipitacions a la costa i al perlitoral, per tant, demà haurem d'estar alerta altre cop perquè plourà en els llocs on ha plogut avui. I si avui doncs, hem registrat aquests 200 litres, demà no en plouran 200, però si plou en aquest sector del Priorat, tota la zona de les Terres de l'Ebre, doncs venim d'un dia on ha plogut molt. Per tant, demà tornarem a estar molt alerta al matí en aquest sector de la costa i el prelitoral, perquè tornarà a ploure als mateixos llocs.
Doncs estarem al cas i pendents, digues basses.
No, que estic mirant aquí Meteozona, per exemple, a Rupita avui han caigut 58 litres.
Home. Sí, hi ha molts registres de 40-50 a la majoria de poblacions i aquests més significatius, doncs, a l'Ebre i també cap a l'Empordà. I encara s'aniran incrementant, perquè va plovent i ho fa amb força i, a més, en algun cas, ara, per exemple, a la Llacuna, doncs, arribaven imatges de que plou amb calamar... O sigui, tenim tempesta, que hi ha calamarsa. És a dir, que això no s'ha acabat, però sí que es va desplaçant, doncs, més cap al nord.
17 a Viladrau, no, a tota Osona.
És de les teves pàgines de referència a favorits, Meteozona.
Meteozona.
Pensava que ho sentiria abans de la boca del Peyu que del Basses, però mira,
dona l'humitat, la temperatura màxima mínima.
Però això és una web només d'Osona o també hi ha Meteo Bages?
No, és una web d'observadors d'Osona.
Correcte.
Correcte. Home, ara em fa ràbia això, de fer Meteo Bages.
Meteo Baix Llobregat.
Sí. Meteo Priorat.
Meteo Pirineus, també.
Hi ha una xarxa d'estacions automàtiques i, clar, t'actualitza les
informacions a l'instant. Sí, sí. Osona, que espavilats. Gemma Puig, moltes gràcies.
Moltes gràcies, adéu, bona tarda.
Bona tarda.
Les comarques del sud del país són les que habitualment pateixen més els efectes dels temporals. Un dels municipis més afectats ha estat Alcanar, al Montsià. El seu alcalde, Joan Roig, ha decidit dimitir, esgotat per la gestió de 5 aiguats en 7 anys. Senyor Roig, bona tarda.
Molt bona tarda.
5 aiguats en 7 anys, això l'ha portat a plegar, és així?
Sí, efectivament. I la normalitat al nostre municipi és una concatenació de catàstrofes, i això per a mi particularment, física i mentalment, és insostenible. Ja no puc més, i per tant he de ser honest en mi, i sobretot en la ciutadania, i fer un pas al costat per a facilitar el relleu i que persones pues, amb més ganes, més energia i sobretot més lúcides puguen encarar els reptes que ens venen, que són molt i molt importants.
Què és el que ha fet vessar el got, mai més ben dit o mal dit, però què és el que ha fet que vostè acabi prenent aquesta decisió ara?
Bé, hem entrat en un cercle viciós des del 2018. Jo vaig entrar a l'alcalde l'octubre del 2018 i a la setmana següent ja vam començar la primera catàstrofe natural. I, clar, buidar-te física i emocionalment per la reconstrucció i a l'any següent torna a ploure i torna a devastar el teu municipi, després tornes a fer aquest esforç ingent, torna a ploure i torna a devastar de forma concatenada durant 5 pràcticament consecutives catàstrofes naturals. Això genera a mi particularment un pes de responsabilitat que és insostenible, no? Ja porto una motxilla damunt que, bueno, ja s'ho poden imaginar, també tens que compaginar la gestió de la catàstrofe i les necessitats del dia a dia dels teus veïns i veïnes i no arribo a tot, és impossible. Per tant,
Digues. No, vostè es va presentar a les municipals el 23, les va guanyar per majoria absoluta, llavors no ho veia tan feixuc o els últims anys, els últims 2 anys de mandat han estat molt més complicats del que s'imaginava?
Sí, jo vaig arribar cansat a les eleccions del 23, però encara em quedaven energies per a poder projectar totes les inversions que teníem al pla de mandat. El problema és que l'octubre del 23 va tornar a haver una catàstrofe i el 25 s'ha tornat a repetir, i aquí ja he arribat al meu límit. Ho noto físicament, no? Parlant del president del govern espanyol, que físicament ja es nota, no?, que està en una situació complicada, però a mi em passa exactament el mateix. No? Pel matí, quan me mirava l'espillo, quan m'aixecava per anar a l'Ajuntament, ja me pesen els peus, no? I sobretot a nivell emocional se van repetint les imatges de les cases devastades, dels veïns sense casa, que han perdut tot el seu projecte vital, que són persones que estimo, no? Que els pobles som una família, i ja per a mi és insuportable. Per tant, he decidit abandonar el càrrec, fer un pas al costat i, com els dia, facilitar-ne el relleu.
Quants anys té, senyor alcalde?
42 anys.
42, home, és una edat en què es fan moltes coses encara, eh?
Sí.
Vull dir que...
Però sembla que sigui més gran precisament per aquest desgast de tants anys en la política, no? Sí, porto molts anys alcalde ja.
Perquè si l'haguessin ajudat més a la Generalitat o la Diputació de Tarragona o el govern espanyol o els veïns, vostè continuaria o realment no és que... O sigui, l'han deixat sola vostè o no?
No, en absolut. Jo penso que les administracions supramunicipals, en major o menor mesura, han estat al costat i han intentat donar suport a tota aquesta situació del canal. Passa que la situació és tan extraordinària i es repeteix de forma sostinguda en el temps que humanament no és aguantable i no és culpa de cap administració supramunicipal, únicament de la resistència o els límits que té una persona davant d'un càrrec que exigeix tanta responsabilitat durant tants anys en un context tan complicat.
Perquè vostè què volia fer com a alcalde? Quin era el seu projecte per Alcanar, diguéssim?
Doncs desplegar tota la vessana industrial, que ens fa molta falta, perquè en l'àmbit del sector turisme i el sector primari ens movem molt bé, però necessitem aquesta artèria industrial que ens genera molta ocupació, implementar altres equipaments esportius que també fan molta falta, i sobretot la neteja i la jardineria, millorar l'aspecte general del municipi, que això era una cosa que jo ja estava obsessionat. Però clar, com has de fer tot això? I no m'excuso, que algú podria pensar, escolta, este senyor està buscant excuses perquè ha tingut 5 pluges torrencials en 7 anys. No, l'únic que faig és relatar una veritat, que és quan estàs focalitzat en gestionar emergència des del 2018, perquè no hem parat de gestionar emergència, és absolutament impossible fer res més, és a dir, avançar en el teu dia a dia. I això m'ha generat una frustració política, no? que al final s'ha convertit també, o s'ha somatitzat a nivell físic i mental, i ja no puc aguantar més.
Qui... Tenim l'alcalde, que ara seguim parlant amb ell, que ens explica la seva experiència personal. Tenim en línia també el Jordi Barranca, que és el corresponsal de les Terres de l'Ebre de Catalunya Ràdio, la zona, i que ho ha seguit també molt de prop tots aquests aiguats. Jordi, bona tarda.
Hola, Francesc, molt bona tarda.
És el teu tercer any com a corresponsal i també sí. T'has afartat, no?, de cobrir temporals i incidències greus.
Bueno, sí, bastant, la veritat. De fet, que jo tingui constància, ara fent càlculs, jo n'he cobert, diguem-ne, 4 o 5, no? Perquè a vegades hi ha alguns que afecten el Canà, altres que afecten altres municipis del Baix Ebre, altres que afecten Terra Alta o Ribera d'Ebre. Jo vaig començar el 3 de setembre del 2023, precisament l'endemà d'un temporal amb epicentre, no?, a tot el que és la zona del Canà Platja, que de fet va ser això, el primer dia de feina, i va ser també, no?, el primer contacte, en aquest cas, amb l'Ajuntament i també amb l'alcalde del Canà. Després va venir tot el que és la Dana de l'any passat, que a finals d'octubre va ser el País Valencià i uns dies més tard va afectar tot el que és la zona aquí de Terres de l'Ebre. I després, diguem-ne, aquesta tardor, entre el setembre i octubre, en 5 setmanes hi va haver-hi 4 temporals diversos, i l'últim, diguem-ne, no, el del 12 d'octubre, la borrasca Lis, va ser, sens dubte, el més devastador, que va, de fet és el que ha provocat, no, l'inici del procés, diguem-ne, no, d'expropiació i desallotjament de 10 immobles de la zona del Canà.
Diu l'alcalde que està cansat, que està esgotat. Els veïns també traslladen aquestes sensacions? És a dir, hi ha gent en aquestes comarques que comencen a estar-ne farts i que poden arribar-se a plantejar, no sé si, dins de les seves possibilitats, marxar-ne?
La gent està molt esgotada de sobretot, no?, que any rere any, o que ben bé no saps, aquesta incertesa de no saber quan serà la propera cop, no?, que vingui el temporal, un temporal, i quines són les afectacions que provocarà, i també, diguem-ne, en certa mesura enfadada en aquest cas, perquè el principal problema d'aquesta zona són els barrancs. Amb tothom que parles, també amb els ajuntaments, no?, diuen que el problema és que en aquest cas, no?, les administracions supramunicipals, en aquest cas, no?, l'Agència Catalana de l'Aigua, és qui hauria, no?, de durant tots aquests darrers anys haver fet aquesta feina. Ara sí que sembla finalment, no?, que ja s'ha posat, no?, que ja s'ha començat el procés, ja hi ha un pla establert i tot, no?, tot un projecte i una planificació d'obres per mirar de tenir aquests barrancs, no?, en el millor estat, en el millor estat possible. Això és el que us dic jo, però si us sembla també podem sentir alguns dels veïns, no?, de les zones afectades, no?, i això és el que aquest és un petit recull.
Ens hem d'anar acostumant a que això passi cada any i prendre mesures.
M'ha trencat les dues portes, dels costats. Ha tombat, aquí es veu que ha tombat una paret. La porta ha aguantat, no sé com, però la paret l'ha tombat. I tot el que eren els mobles, tot el roba, tot el que havia per dins.
Perquè això t'entra aigua per les portes, la fulla d'esta grossa de baix està feta malbé, l'aigua t'entrava, després mos entrava per dalt.
Molta aigua i un desastre, tot. Tot un desastre, perquè baixava... Hi havia uns 70 centímetres d'aigua baixant, però a tot drap.
Són testimonis que ens hem acostumat, desgraciadament, a sentir massa sovint i que ens ha recollit el Jordi Barranca. Acomiado ja l'alcalde, però abans, el seu relleu està ja decidit? Sabem qui serà el seu substitut?
Bé, això ho definirem els propers dies. El que sí que li puc dir és que la persona que decideixi continuar el càrrec mereix tota la meva admiració, perquè en aquest context...
No, és que clar, després del que diu vostè, sí. A veure qui és el guapo que s'hi posa, dir, no, sí, ah, vinga, vine a agafar això, que és molt divertit, sí. Clar.
Bé, el primer que has de ser és ser franc en la persona que té ganes i explicar-li quins són els matisos del càrrec i quin és el preu que has de pagar, no? En primera instància, el que has de fer és abandonar tota la vida personal i dedicar-la absolutament al municipi en aquest context, no?, en el que tenim al Canà. I en segon lloc, pues, que això desgasta física i emocionalment, i hi ha una càrrega que es va sumant cada any i que al final esta motxilla l'acabes arrossegant fins que ja no pots més. Per tant, això és una cosa que ha de saber qualsevol persona que s'incorpora a l'alcaldia del Canà, ja li dic, en les circumstàncies del canvi climàtic que tenim ara. I estic seguríssim que no ha de ser l'únic alcalde que deu passar per aquí, no?, per esto... en aquests moments difícils.
Com a mínim és el primer que plega per aquests motius i ens ha semblat molt interessant escoltar-lo. Vostè ha tingut dedicació exclusiva a l'Ajuntament o ho compaginava amb una altra feina?
Sí, jo al principi ho intentava compaginar la meva feina, però és impossible, per tant, me vaig deixar la meva feina i ja tenia dedicació exclusiva a l'Ajuntament, que, per cert, si no estàs al 100% de les teves capacitats i al 100% de dedicació, és també impossible poder gestionar un ajuntament com el Canà.
Doncs, senyor Joan Roig, alcalde, fins d'aquí uns dies del canal, i agraïm que hagi tingut la trucada de la tarda de Catalunya Ràdio.
Un plaer, gràcies.
Jordi Barranca, també gràcies, i a seguir treballant des d'aquesta corresponsalia tan important.
A vosaltres.
És tot un senyal de l'estat del món, eh? Vull dir, de la dificultat d'assumir un càrrec públic quan tot són emergències. O sigui, el món no ha sigut mai un lloc còmode, però tens la impressió que cada vegada més gent cau sota el pes de les responsabilitats, eh?
Aquest any, demanar els ajuts pels casals d'estiu extraescolars a Barcelona és més fàcil, més clar i més ràpid. Demaneu l'assignació del nivell d'ajut per les campanyes T'estiu molt, creixem amb l'esport i tardes educatives. Una sol·licitud per família entre el 15 de gener i l'11 de febrer. Més informació al 010 o a barcelona.cat/ajuts-extraescolars. Ajuntament de Barcelona.
Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
I espera't que seguim amb bones notícies. Col·lapsa els trens Avant des de Girona, Tarragona i Lleida per viatjar a Barcelona.
Els Avant també?
També.
També, molt bé.
Els usuaris es queixen que no hi ha bitllets a 10 dies vista. Tinc una companya, no sé si ho puc dir, la Dolors, la tenim fregida. Un problema que s'arrossega des de fa temps. I que
s'agrada com l'alcalde, qualsevol dia.
Més ens val que no a tots plegats. Dolors, no se t'acudeixi, eh? Abans de plegar, parlem. Un problema, no el de la Dolors, el de l'Avant, que s'arrossega des de fa temps i que s'agreuja ara que venen dies de festa i de desplaçaments més habituals. A l'estació de Renfe, Girona, hi tenim la nostra companya, la Dana Ricard. Dana, bona tarda.
Bona tarda, Garriga.
I entenc que això ha de ser una mica el tema de conversa, aquesta impossibilitat de comprar bitllets.
Exactament, i més els dilluns, que ara ho veurem, doncs són dies, comença la setmana, la gent es comença a organitzar, i hi ha molta gent doncs que fa aquest trajecte, la majoria, de Girona a Barcelona per anar a la feina, no tothom treballa cada dia, i com dius, doncs aquest marge, aquests mínim 10 dies que necessiten per poder-ho planificar, doncs ho altera tot una mica. Ja després de la pandèmia ja van percebre una baixada d'aquesta freqüència, evident en aquell moment, doncs perquè hi havia més gent teletreballant, però des de llavors, tot i que ha anat creixent una mica l'oferta, en troben a faltar encara doncs, més trens en les hores punta, sobretot, que és quan van més plens. Una d'aquestes persones usuàries, un d'aquest usuari afectat per aquesta alta demanda, és el Dani Blai. Bona tarda.
Bona tarda.
Explica'ns el teu cas. Tu fas servir el tren per anar a treballar d'aquí a Girona fins a Barcelona i amb què t'has trobat els últims mesos?
Sí, jo agafo el tren 3 cops per setmana, hi ha un parell de dies que em puc quedar a casa teletreballant, i bueno, la sensació, sobretot des que hem començat el 2025, és que el nivell de retards que estem patint, no?, està creixent de forma important.
Uh-huh. Això pel que fa al retard, però també comentàveu que heu de demanar, de reservar, diguéssim, aquestes places pel tren uns 15 dies, ens dèieu vosaltres, sí. I que, de fet, en el teu cas, algun dia t'has arribat a quedar sense plaça.
Sí, hi ha certs trens al matí, no?, que són molt, molt habituals, no?, que la gent quan va a treballar o estudiants quan van a classe, doncs que tinguin la necessitat d'agafar, de planificar una mica amb temps, i que des de fa un temps doncs és més habitual que et trobis que doncs 15 dies abans has de reservar el bitllet, perquè si no, no en trobaràs, no? I jo en algunes ocasions doncs, he hagut de canviar dies de teletreball, i quan en lloc de baixar doncs, demà dimarts me fan un canvi de baixar dimecres, em trobo sense la possibilitat d'agafar un bitllet anul·lant el de dimarts i podent intentar comprar el de dimecres.
I això, quan això passa, no us queda cap altra alternativa que anar a Rodalies, o a mitja distància.
Sí. Anem amb els Rodalies, anem a mitja distància. Alguna vegada agafar el cotxe, no sé, busques la manera, no?, l'alternativa per poder baixar a Barcelona i poder anar a treballar en forma més o menys còmoda.
Com canvia el trajecte de fer-ho amb l'Avant a fer-ho amb un mitja distància o Rodalies? El temps de trajecte canvia molt?
Sí, en principi l'Avant són uns 38 minuts, horari oficial, val? Després ja podem entrar a l'horari oficiós, però l'horari oficial és aquest, els 38 minuts, i ens trobem que amb el mitja distància aproximadament 1:20, 1:25, sempre i quan no hi hagi... Bueno, clar, tots coneixem les infraestructures dels Rodalies, no? No ens anem d'amagar ni...
No.
Fa molts anys que falta molta inversió, I jo crec que es pot entendre que hi hagi tanta deficiència en aquesta línia, no? Però l'Avant ens dona la sensació de que no porta tant de temps, només fa 10-12 anys que està operatiu, i per tant que comencem a patir aquests retards amb l'Avant, doncs ens sobta.
és aquesta diferència de temps, i amb el que deies, tot això tenint entenent que Rodalies va a temps, que no hi ha cap mena d'incidència com les que es troben doncs, diàriament, sigui en una línia o en una altra. Per això, Garriga, com que es troben amb aquesta situació, i també amb el que ens comentava el Dani fa uns moments, doncs aquests canvis d'última hora s'han organitzat, tots aquests usuaris ja fa uns anys, tenen un grup de Telegram amb més de 500 persones on, Dani, explica'ns una mica quina és la informació que compartiu, aquesta informació que moltes vegades falta per part de Renfe, com us la intercanvieu entre vosaltres?
Sí, el grup al final és una mica per posar-nos en comú dubtes, preguntes, no? Incidències, i llavors això a poc a poc des d'aproximadament octubre-novembre de l'any passat va començar com a nivell de queixa, no? De retards, i el que vam decidir des del gener és anar recollint tots els retards que hi havien, intentar posar-los en alguna pàgina web. De fet, els intentem publicar perquè es vegi una mica doncs, quin dia és el que de la setmana que més o menys hi ha més retard, quin horari és el que pitjor va, quin és el retard promig, no? Una mica per tenir la sensació entre els usuaris de de quines dades o de quin nivell de retards estem parlant, no?
I també per avisar-vos, ens comentaves, doncs això que aquest exemple que has posat, al final no he de teletreballar aquest dia, treballaré aquesta altra, doncs s'avisen entre ells, escolta'm, allibero una plaça al tren de l'hora...
Exacte, la 7:26, per exemple, és un tren que normalment sempre va ple, llavors si tu estàs a dimarts i vols agafar el tren el dimecres, normalment no trobes plaça, llavors preguntes, hi ha algú que alliberi una plaça? I llavors, si l'alliberen...
És un grup que entenc que és públic.
Sí,
que
sí,
si algun oient el vol buscar, què ha de fer? O no sé, la Dolors, hi ets tu en aquest grup? No, doncs mira, la Dolors diu que s'hi apuntarà ara. Com ho ha de fer per apuntar-s'hi?
Us el compartim ràpidament. No, si el busques al Telegram, són grups públics que tu pots entrar directament, posa AB, Barcelona, Figueres, Girona i el trobaràs. I si no, doncs que ens contacti, que li facilitarem l'enllaç sense cap problema.
Doncs això, tot això que ens expliquen és una mica, dèiem, per compensar aquesta falta d'informació. Comentàvem que una de les problemàtiques és la manca de freqüència, de més trens. L'altra és els horaris, i hem parlat amb un altre usuari que ens ha explicat també doncs, més complicacions que es troben en el seu dia a dia amb Renfe.
Hi ha situacions doncs, de retard, d'estar esperant la mateixa andana i que el tren no hagi arribat, estar fent cua a l'estació i que no se sàpiga quin és el tren que hem d'agafar perquè no s'ha indicat l'andana, perquè no ha arribat, perquè hi ha hagut talls a la línia, perquè hi ha hagut diverses afectacions i una corrua de problemes que dia a dia ens hi trobem. Inclús també el mateix fet de reclamar els bitllets quan aquest tren va tard.
Ja no es pot fer ni plans d'última hora, basses.
No, ni de primera, ni d'última hora, ni de res. No hi ha diners al món per compensar les hores de pèrdua de vida de tanta gent, ni les hores de tantes empreses i tants treballadors. O sigui, el maltracte a què els serveis ferroviaris dependents de l'Estat han sotmès els ciutadans d'aquest país és colossal. Jo a vegades em pregunto com és que no parem el país un dia. O sigui, una vaga general, és que al final sembla que vagis com a l'escorxador cada dia, vinga, aviam...
Aviam què toca.
Aviam què toca avui. Bueno, doncs avui unes hores de retard, avui... No, home, això és inqualificable. Ja sé que han posat el fil a l'agulla, però és que saps què passa, Francesc? Que jo ja explicava aquestes coses fa més de 20 anys en aquest micròfon que tu ocupes,
bé,
no?
Fa uns dies en parlàvem d'una altra línia que també tenia els mateixos problemes.
I llavors, clar, amb una diferència. En aquell moment érem 6 milions, ara hi hem passat de 8 milions, i hi ha qui diu que acabarem sent 10 milions. Bueno, doncs ja em diràs on els posem, eh? On ens posem tots plegats? Amb quines infraestructures? Amb quins trens? Amb quines autopistes?
Amb les de fa 30 anys.
I no parlo ja de la qüestió immobiliària. Doncs clar, doncs... Si algú està pensant en aquest país?
Deixem la pregunta a l'aire. La Dana Ricard ens ha acostat aquesta realitat des de Girona. Dana, gràcies.
Gràcies, bona tarda.
Una pausa i recuperarem l'Antoni Bassas de fa 20 anys per un cas que va colpir la societat catalana.
Marta Torné, arribes tard.
Enric Cambrai, és que està Poblenou col·lapsat? Ningú es vol perdre Super Sapiens, l'única experiència teatral immersiva interactiva amb espai gastronòmic, llibreria i molt més.
Què t'ofegues, Marta?
Dirigida per Sergi Balbel. Compra les teves entrades a supersapiens.cat.
A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893, amb el nostre tarannà.
Podries viure en directe la màgia dels clàssics de Broadway, com Els Miserables, El Fantasma de l'Òpera, Evita i Cats? Vine al concert simfònic organitzat pel diari Ara i Tram. El 29 de desembre, entrades a la venda a la pàgina web de l'Auditori de Barcelona.
Aena, cada any, la màgia del Nadal aterra als nostres aeroports. I s'hi viuen moments màgics. Com el primer embarcament del Nico, el començament del comiat de soltera de la Maria, o el dels Estopa, que han posat ritme a tota aquesta màgia.
Entra a nadalalsaeroports.com i descobreix-ho tu mateix. Aena, aeroports per tu. Ministeri de Transportes i Mobilitat Sostenible, Gobierno d'Espanya.
Viu un Nadal amb tots els ingredients a bon preu i esclat. Ibèrics, carns selectes de proximitat, peix i marisc de llotges catalanes, dolços tradicionals, pastisseria d'elaboració pròpia i vins i caves de proximitat. A bon preu i esclat, tens tots els ingredients que necessites per gaudir de les festes de Nadal. Bon preu i esclat.
Aquest és l'únic anunci en què no et volem vendre la moto.
Perquè ara la pots compartir. Amb les motos elèctriques compartides de la AMB pots moure't còmodament i de manera sostenible per 8 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Descobreix la moto compartida a l'aplicació AMB Mobilitat. AMB, àrea metropolitana de Barcelona. Miris on miris, i som.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
A l'Esplau Shopping, aquest Nadal és molt més que Nadal. No només és el teu destí de compres nadalenques. Aquest any et farem girar de diversió. Vine a gaudir amb família a la gran pista de patinatge d'Esplau. Més informació i horaris a esplau.com.
Ai, mira, a Galeries del Tresillo tenen un 30% de descompte.
Ja.
I t'ho financen tot.
Ja.
Sense interessos ni despeses d'obertura.
Ja.
Deixes el mòbil i m'escoltes.
Perdona, estava comprant el sofà a la nova web de Galeries del Tresillo. A més, tenen milers de productes i entrega express. Ho veus com t'escolto?
Ja, ja. Galeries del Tresillo.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Sergi López, bona tarda.
Bona tarda.
Tant si ets baby boomer. Saps què passa? Que el meu cercle no és artístic. El meu cercle és més futbolero que artístic.
Com de la generació Z.
Guillem Gisbert, bona tarda.
Crec que fa molt de temps que no vi un partit sencer. Potser del Mundial.
Fins i tot si ets millennial o centennial.
Irma Farelo. Hola, Irma. Hola, Muixca.
Hola, Irma. Hola, Irma.
Els partits del Barça sense narració, la de la...
Jo poso Catalunya Ràdio. Sí, sí.
Home!
Sí.
El Tot Costa és el teu lloc.
Soc un friqui. Escolto tot. El Tot Costa, soc un friqui.
Però us escolto bastant, a vosaltres.
Se'm va fer molta il·lusió venir, perquè jo us escolto. No. És que aquí soc molt friqui.
Dilluns a divendres a les 7 de la tarda, Tot Costa. Un programa d'esports transgeneracional. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
De desembre de 2025. Avui fa 20 anys del crim de Rosario Endrinal, la dona sense llar que va cremar en un caixer, van cremar en un caixer de Barcelona. Ho recordes, Antoni?
Perfectament, sí.
Així ho explicava l'Antoni Bassas ara fa 20 anys al matí de Catalunya Ràdio.
Aquest matí estem sota l'impacte d'una notícia que es va conèixer ahir al vespre, i és que tres joves han estat detinguts a Barcelona acusats d'haver apallissat i cremat viva una dona. Això va passar divendres a la nit. La dona dormia en un carrer, un caixer del carrer Guillem Tell, al barri de Sant Gervasi. Dos nois la van...
Va ser un crim, Judit, que va commocionar la ciutat de Barcelona.
Sí, ens hem de situar, ara ho deies, la matinada del 16 de desembre del 2005. Tres joves, dos tenien 18 anys, un altre era menor d'edat, van agredir i crimar viva la Rosario Endrinal. La Rosario era una dona sense sostre, dormia en un caixer del carrer Guillem Tell, al barri de Sant Germasi, i va morir dos dies després a l'Hospital Vall d'Hebron com a conseqüència de les cremades tan i tan greus que va patir aquella nit. L'Audiència de Barcelona va condemnar dos dels acusats a 17 anys de presó per un delicte d'assassinat amb traïdoria. El menor d'edat el van condemnar a 8 anys d'internament en un centre, i tots tres ara mateix ja han complert condemna.
Coincidint amb aquests 20 anys del crim, la Fiscalia alerta de l'augment dels delictes contra les persones sense llar.
Sí, és el que tècnicament es coneix com a aporofòbia, és a dir, l'odi i el rebuig amb insults, amb agressions a les persones en situació de pobresa. És un concepte relativament nou el recull el Codi Penal des de l'any 2001, i la llei el castiga amb penes de presó d'un a quatre anys i multes de 6 a 12 mesos. En aquell moment, quan van assassinar la Rosario Endrinal, aquest delicte encara no existia.
Hem sumat a l'estudi la Lídia Pitarc Rodríguez, que és sargenta de la Guàrdia Urbana de Barcelona. Bona tarda.
Bona tarda.
I també és doctora en Dret Global i Seguretat Humana i acaba de publicar entre portales Relatos de Mujeres que Viven en la Calle, un llibre que retrata la realitat de les dones sense llar que s'han vist abocades a viure al carrer. Recordes aquest cas?
Sí, sí. Jo tenia 16 anys.
Eres molt jove, llavors, eh?
Jo crec que va ser un impacte traumàtic per tots els que vam... De fet, ho comentàvem avui en un acte massís, que tots ho recordàvem, tinguéssim l'edat que tinguéssim, per el fet tan greu que va ser.
Aquest cas no sé si va ajudar a canviar més tard el Codi Penal per incorporar això, la porofòbia, no? L'odi o l'anar en contra de persones que no tenen sostre, no tenen llar.
Jo vull entendre que sí. El fiscal Miguel Ángel Aguilar, que és el que ha portat una mica la lluita des dels inicis, 2009 ja es va crear la primera unitat específica de l'Estat, aquí a Barcelona, i després, 2015, finalment es fa la primera reforma del Codi Penal que inclou els delictes d'odi.
20 anys més tard d'aquest assassinat, està creixent l'augment, o sigui, està creixent l'atac als delictes contra les persones sense llar?
Jo no tinc les dades, però la fiscal delegada, la Maria Glòria López Català, ho ha anunciat així. Ha dit que en els últims 12 anys hi ha hagut un repunt i que és especialment preocupant entre els joves.
Clar, aquí estem parlant d'insults, agressions, robatoris i, en aquest cas, un assassinat.
Sí, sí.
Tot tipus. I què porta la gent? Les persones que ho tracteu, que ho heu de gestionar, podeu arribar a entendre el per què es produeixen aquest tipus de crims?
Tenim una societat cada vegada més polaritzada, però és que, a més, cap a la gent que viu a carrer hi ha un estigma profund, que va molt vinculat a una imatge que cosifica a la gent que viu a carrer com a bruta, pobra, violenta, com el més marginal, no?, de la societat. I aquí hi ha un rebuig. Hi ha un rebuig per part de col·lectius que no veuen molt més enllà. I ens ho podem trobar. Ens ho trobem, sobretot, amb el mal més lleu. No cal arribar a un assassinat per ocupar portades, no?, i telenotícies. Ens ho trobem amb escopinades, ens ho trobem amb accessions, i això és el que és més difícil de perseguir.
Dijous, que va fer el programa, sí, la Judit, el José Luis explicava que el pitjor de tot dels seus 18 anys al carrer era la mirada dels altres, de menyspreu, de menysteniment,
sí,
no?
És això que deies, no?, de l'estigma aquest de la persona bruta, la persona deixada, què fa vostè aquí, no? Aquesta mira, diu, la portava clavada dintre meu.
D'aquest cas, que va ser molt impactant perquè eren tres nois joves que expressaven allò de la Hannah Arendt, no?, la banalitat del mal. De cop i volta havien entrat allà, primer la van insultar i finalment hi va haver un que li va llançar dissolvent i ho van encendre, la van encendre i la van cremar, no? O sigui, això ens va impactar molt. Però darrere d'això vam descobrir també la persona, perquè va haver-hi un periodista, l'Arturo San Agustín, que va escriure un llibre del cas. O sigui, va quedar tan impactat que va dir, això ho vull investigar a fons. Va escriure un llibre que es deia La noche que quemaron a una mendiga. I aleshores, a través de la seva investigació, te n'adones d'un fet que dius, bueno, això és una obvietat. Sí, però hi hem de parar esment. Que és que darrere del que en diem genèricament una rodamont, una sense sostre, una captaire, hi ha una persona. Aquesta senyora, sí, perquè moltes vegades em preguntes, aquests tipus deuen ser especials. No, aquests són com tu i com jo, però han tingut en un moment determinat de la seva vida el camí s'ha bifurcat per un lloc que no hagués hagut d'anar. En el cas d'aquesta senyora, filla d'immigrants, havia estudiat idiomes, treballava com a secretària en una empresa multinacional, s'enamora d'un dels directius francès, deixa la seva família d'aquí, se'n va a França, i al cap d'uns anys aquest directiu l'abandona, i ella ha de tornar. I ja a partir d'aquí ja va malament, perquè ja no l'han rebutjat allà, l'han rebutjat aquí, bueno, i acaba al carrer. I és una persona que, reconstruint la seva vida, resulta que escrivia, llegia poesia, parlava idiomes, havia tingut una feina en la que es podia guanyar bastant bé la vida, però a vegades fas mals passos que et porten a les situacions molt desgraciades. Per tant, dintre del desconeixement absolut, sobretot en una gran ciutat que sempre projecta sobre algú que està al carrer, que dius aquest vés a saber d'on ha sortit, pensem, no és tan difícil, però a vegades sembla que estem davant d'una persona amb una trajectòria que segurament al principi és molt semblant a la de qualsevol de nosaltres.
I m'imagino que també deu ser, Lídia, difícil que aquesta gent denunciï.
Sí, sí.
O poc habitual, no sé si és difícil, però no deu ser gaire habitual que una persona sense sostre vagi a una comissaria i digui, mira, m'ha passat això, deu passar poc. Deu haver-hi més agressions que no denúncies.
Difícil i poc habitual. Em sembla que Atento ho xifra en el 87% de les persones que estan a carrer no denuncien els fets que pateixen. I connectant amb el que comentava l'Antoni, tenen una trajectòria molt truncada. És a dir, sigui perquè han perdut la llar, no han tingut xarxa social, xarxa de suport laboral, xarxa econòmica, s'han anat trencant les relacions, hi han hagut violències pel camí. En el cas de les dones, les violències és el camí que porta a carrer de manera gairebé directa. Hi ha molt sensellarisme invisible, hi ha molta dona que comparteix habitació, que esgota totes les opcions abans d'acabar a carrer, i un cop a carrer hi ha més violència. Quan ha intentat acudir a un servei públic per demanar ajuda, i per X o per Y, sigui per un tema de documentació, sigui per un tema de que el municipi no té suficients recursos, el que sigui, se li denega una i una altra vegada, aquest rebuig ja no és només per part de la família o per part de l'entorn, sinó també
sistema,
per part
no?
del sistema. Per tant, que denunciïn quan no només se'ls ha denegat, sinó que, a més, es transforma en el seu dia a dia, la seva quotidianitat, i és una normalització que t'escopeixin, que et mirin malament, però ho pateixes igual. Hi ha una normalització, però el patiment hi segueix sent.
Hi ha algun perfil dels agressors? De franja d'edat o no sé si...
Atento ho xifra actualment en homes joves de 18 a 35 anys, però...
Homes joves en general.
En entorn de l'oci nocturn, però hi ha molt poca dada. Aquesta és l'única que tenim ara mateix, perquè a més és una dada segurament basada més en agressions físiques. Cal veure qui també fa verbalitzacions, qui també fa comportaments que van contra la dignitat i la moral, no només contra la integritat física.
Clar, si algú de nosaltres presencia un acte de vexació d'una persona, què és el més recomanable? Anar-ho a aturar de motu propi i dir-li a aquell agressor que s'aturi, o allò encara pot ser pitjor i allò ja no són un l'agredit sinó són dos, és millor trucar a la policia? Què s'ha de fer en un cas com aquest?
Actuar i avisar la policia.
Però confrontar l'agressor?
Depèn de la situació. Si l'agressor ja té instruments per fer mal, millor no ficar-s'hi en aquell moment i demanar que vingui la policia, perquè al final són els competents. Som els competents.
I això passa? Rebeu allò, trucades de ciutadans que presencien això i truquen? O la gent fa veure que no ho veu?
Rebem trucades, però ara exposaré un cas... hipotètic, entre cometes. Imaginem un diumenge, 6 del matí, una cafeteria cobra tots els dies de l'any, i dins la cafeteria es veu, a través de la cristallera, un home sentat a terra amb una motxilla davant, podríem pensar que està pidolant. Dintre de la cafeteria, les treballadores, 5 persones demanant el que sigui per consumir, i fora apareixen dos joves en patinet i comencen a agredir a l'home. L'home, no sé com, aconsegueix desempallegar-se'n, entra a la cafeteria demanant ajuda i ningú li ofereix l'ajuda. Al contrari, un li diu, sal d'aquí, surt d'aquí, que estàs distorsionant l'entorn. Surt i el segueixen agredint fins que no arriba un testimoni que passa pel carrer, un ciutadà que està passejant el gos, intervé, demana que vingui la policia. Són habituals aquestes situacions en les que és una persona sense llar, perquè li hem de donar aquesta ajuda, o senzillament no vull ficar en aquests problemes perquè no vull sortir jo ferit.
Sí, com una infrapersona, no? És a dir, bueno, sí, té una categoria inferior i no té drets. Sí, sí.
Doncs avui, coincidint amb aquests 20 anys de l'assassinat d'aquesta dona que vam explicar de forma... Vaja, va tenir molt ressò, no?, l'assassinat de la Rosario Endrinal. Hem volgut parlar amb la Lídia Pitar, que ha escrit aquest llibre, Entre portal i relatos de mujeres que viven en la calle, perquè les dones, ara ens ho deies, són les que segurament tenen aquest viatge també de violència i de casos potser més extrems.
Sí, les dones tenen un afegit. Si ets una dona i vius a carrer, quin tipus d'agressió pots patir més habitual? Doncs a part de totes les que pugui patir un home, l'agressió sexual, l'abús sexual, i el camí cap al carrer també ve molt marcat per les relacions d'abús, tant per part de la família com per part de la parella.
No sé si podem extreure alguna conclusió, però com a mínim, si veiem què passa, si veiem un cas d'aquests, ajudar aquesta persona, com deia l'Antoni, no sabem quin és el seu origen, però segurament és més semblant al nostre del que ens podríem imaginar.
Tota seguretat, amb tota seguretat.
I per tant, ajudar. Millora la mirada.
Exacte, i la mirada que diu el José Luis, que és el pitjor. Lídia, moltes gràcies per venir a la tarda.
Moltes gràcies per convidar-me.
Farem pausa i venen els del que no surti, que han estat al teatre aquest cap de setmana.
Ho han patat, eh?
Semblen, no sé, Joan Pera i Paco Morant, tan omplint teatres per Catalunya. Ara venim.
Torrons Alemany, ametlla Marcona, mel de romaní del Montsec i la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany. De la nostra mel, als nostres torrons.
La Fermina, quins records! Va cuidar de la nostra família des del 1920 fins que es va morir. Gairebé 60 anys.
Torna a la Casa Batlló una nit d'hivern. Una experiència nocturna emocionant. Promoció 2x1 per residents. Entrada ja a la venda.
Aquest Nadal prepara't per llegir més, crear més i jugar més a Abacus. Amb més joguines, llibres i manualitats que mai. A Abacus hi trobaràs els millors regals i idees per a tota la família. Aquest Nadal, Abacus és més.
Regalar teatre vol dir regalar històries, il·lusió, alegria i emocions. Aquestes festes no t'hi capfiquis i regala teatre. És fàcil, és especial, és el millor regal. Entra a regalateatre.cat i descobreix tot un ventall d'espectacles al teu abast.
Vols viure en directe la màgia dels clàssics de Broadway, com Els Miserables, El Fantasma de l'Òpera, Evita i Cats? Vine al concert simfònic organitzat pel diari Ara i Tram. El 29 de desembre, entrades a la venda a la pàgina web de l'Auditori de Barcelona.
De closca d'ou a gerani i d'espina de peix a carbassa.
Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, l'orgànica va al contenidor marró o al cubell del porta-a-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
A Bazar El Regalo fem 50 anys.
I per celebrar-ho, les teves compres et poden sortir totalment gratis si el primer premi de la loteria de Nadal és el 29.604.
Raspall dental Brown amb tecnologia 3D i sensor de pressió per només 29,95 €.
I a més, te'n duràs un regal.
Bazar El Regalo, cada dia més a prop teu.
Aquest Nadal regala la novel·la Perfectament Imperfecta de Carla Gràcia. Una història descarada, tendra i divertida, basada en fets reals. A totes les llibreries amb l'editorial Univers.
A Catalunya Ràdio. Postdates.
Com un elaborat, delicat joc de mans, es converteix l'amor en un espai, una casa, un país. T'estim esdevé un topònim. De refraccions, d'Hilari de Cara.
Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
Als matiners tenim els oients...
Estic morta de son.
...més optimistes.
Toc amb aixequi de molt bon humor.
Divertits.
Que bé!
Entusiastes.
Per què no feu un concurs de cants de gall?
No, no.
Els oients més desperts de la ràdio.
Gràcies per fer aquest programa en directe. Això és meravellós.
I és que alguna cosa bona ha de tenir llevar-se tan aviat, no?
Que las mato el tiempo y la ausencia.
Els matiners, amb Xavi Canalías.
És que no hi toquem, no me'n vaig a casa.
L'únic programa de la ràdio en català que comença en directe a les 5.
20.000 oients es desperten cada dia amb Els Matiners. 20.000 gràcies.
Felicitats pel programa.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
I arriba Paco Morant. Roger Carandell, com estàs?
Bona tarda.
Home,
entès, però jo t'ho ric.
Home, Paco Morant i Joan Pera, que van batre el rècord d'actuacions teatrals a Catalunya.
No, home, no. Hòstia, m'encantava, l'estranya pareja, no?
Sí? Sí.
M'ho mirava de petit a casa els avis.
Quants cops els havies entrevistat a Paco Morant i Joan Pera, Bassas?
Força vegades. Sí,
home,
sí,
clar, no, esclar, eren mites del teatre.
Absolutament.
Doncs ara entrevistaries el Roger Carandell, la Marta Montaner i la Juliana Canet perquè, perdona, heu omplert dos dies seguits, sí o no?
Sí, però...
Doncs ara falta fer-ho cada dia de la setmana.
Durant 20 anys, no? Exacte. És el que van fer ells.
Com va anar, com va anar?
Va anar molt bé. Jo no havia estat mai al Gran Teatre de la Passió de Cervera.
Home, deu pinta que deu ser un lloc amb història.
És un lloc descomunal. Jo no havia vist una boca d'escenari tan gran en la meva vida.
Quanta gent es va venir a veure?
Doncs unes 1.500. Sí. I devien haver-hi. Molta gent, fins a Cervera, eh? Vull dir que molt contents. I el dissabte vam anar al Teatre de Tarragona. També amb unes 900 o 1.000 persones.
Ara el proper has de ser el Tarraco Arena, on fan els castells i omplir el Tarraco Arena.
Uf. Costa molt, moure la gent. Vull dir que...
No, té molt mèrit.
No, té molt mèrit. Sí, sí. I vull dir que ara penso que tots els que volien venir han vingut.
No, perquè van per regió, no, una mica. És dir, no haurà vingut potser ningú de Girona a Tarragona.
I el veig fent la prevenda i allò que t'has de posar, llavors estàs al 10.000 a la cua... I
tot. Farà no cas gràcies, no?
Gràcies, sí.
Ara ja saltem a l'any... Clar, lògicament, a l'any que ve, no?
Sí, correcte. I el...
És el que vindré jo. Aquests dies no he pogut, perquè tenia marató diumenge i dissabte tenia poca veu. Jo he de venir per poder cridar.
Mira, podries venir a Girona, que és el 17 d'abril, que hi ha doble funció. Ostres. A 7:45 del vespre i diria que 9:45 de la nit.
17 d'abril contraprogramant a Rosalia, eh?
Totalment. Saps que hi ha gent que ens està escrivint d'escolta'm, al final he aconseguit entrades per Rosalia.
Us estan fent gost.
I... anirem a veure Rosalia i ens sembla fantàstic.
Ja ho veurem, ja ho veurem. Però fins al 17 d'abril no en sortirà cap pel
mig? Sí, crec que n'hi haurà algun pel febrer. Pel febrer.
Bé, i avui, estàs tu sol el que no surti avui?
No, estan arribant amb companyies que venim d'un cap de setmana molt llarg.
No, he vist Marc Andreu avui per aquí. He vist mòmies més actives que ell. O sigui, no. Estava el pobre, un ànim en pena.
No, perquè el noi no ha descansat el cap de setmana.
No, és que... Dic, escolta'm una cosa, no serà el primer tio que treballa un cap de setmana?
No, ni l'últim. Però...
Està cansat.
Aquesta allau de fans deu cansar, també.
Cansa.
Una estrella cansa.
I cansa treballar 15 dies seguits.
També.
També cansa moltíssim. Ah. Sortirà el videoclip de la Rosalia a les 6 de la tarda.
Nervis, avui?
Que haurem d'estar molt pendents la a la que surti.
Ah, per això estava suant aquest matí.
Nerviosa, si per això.
Tu basses, aturaràs la teva vida a les 6 de la tarda per veure el videoclip de Rosalia?
No, però m'ho explicaran a l'hora de sopar. El veuré, a l'hora de sopar.
Qui t'ho explicarà?
El públic rosalien que tinc a casa.
Però són molts?
Bueno, és una tercera part de l'actual contingent familiar, sí.
Sou tres?
Som tres i...
N'hi ha un, no? Dic, amb quanta gent deu viure al Barça? Imagina't, potser està en una comuna. No, són tres.
Sí, sí.
Per tant, a les 6.
Surt a les 6.
O sigui que posareu un canal, no?, i l'escoltarem aquí.
Sí, i sobretot explicar a veure què és el que hi surt i quina és l'estètica.
És el de la perla, que aquest...
Hi haurà molt de crit, em sembla, avui, amb vosaltres.
Reaccionant a aquest videoclip.
No?
Clar, potser ens dona pistes a qui va dirigida aquesta lletra, que molta gent diu que potser és per Rau Alejandro, ho haurem de veure. I també l'estètica, a veure què ens ensenya la Rosalia, perquè a mi em costa d'entendre-la.
Aquí no sortirà de monja, no?
Clar, aquest és el dubte.
No ho sé, no, què em mires a mi? Jo tinc
crec
ni
que
tenen
en compte la lletra de la cançó.
Per això dic.
No encaixa gaire.
A una monja moderna, actualitzada,
que
diferent.
Que ha tingut nòvios.
No sé. Sí. O una monja que va buscar berenar.
Forn de Cabrianes et porta cada dia un bon berenar. Forn de Cabrianes, tradicions boníssimes.
Que encara no ens ha demanat berenar cap monja, però també estaria bé que un dia una monja li envia una altra monja.
A la comunitat,
no?
Home, sí.
Una companya de convent, seria fantàstic. 607-07-09-01. Vius en un convent de clausura i vols enviar-li berenar a la mare superiora? Doncs ens envies un WhatsApp i ho farem possible. El Forn de Cabrianes arriba a tots els convents de Catalunya i gairebé del món. Del món no ho sé, de l'estat espanyol crec que sí. La Pilar, la tenim al telèfon. Pilar, bona tarda.
Hola, bona tarda.
No ets pas monja, no?
No, vaig estudiar en un col·legi de monges, però no ho soc.
Bé, jo també vaig estudiar en un col·legi, no de monges, sinó de germans de la Salle. I no soc germà. Veja, sí soc germà, però no de la Salle. Has rebut un berenar, que sí?
Correcte.
I qui creus que t'envia qui creus que te l'envia?
Doncs jo crec que m'ha d'enviar el Josep, la meva parella.
El Josep. Anem a veure qui et saluda, que és la persona que t'ha enviat el berenar. A veure, escoltem aquesta persona.
Que bona estava la tarta, mama? Carinyo!
Ai, que no era el Josep.
Així se'm la dia, mare meva. Bueno, primer de tot, bon dia, bona tarda a tothom. Gràcies per fer això possible. I res, volia fer-li un missatge a la meva mare d'agraïment de la bona persona que és, la mare meravellosa que és, que ha portat els fills endavant, la casa, ella és tot sola, i que t'envio una abraçada molt forta, que t'estimo molt, no sé què, jo sé que no t'ho dic cada dia, però que ho sàpigues, que t'estimo, i que la Coca està boníssima. I gràcies al Josep també, perquè, evidentment, ell ha tingut la idea d'això.
Pilar!
M'he quedat sense paraules.
Carai, quina filla, eh?
Sí, tinc dos fills meravellosos i en aquest cas ha estat la Lucía, la meva filla, que fa poc va fer el seu sant.
Ah, mira.
I acabem tot just de berenar un tros d'aquesta fantàstica tarta de forn de Cabrianes i molt, molt contenta. Jo t'estimo molt, Lucía, carinyo, molt. A tu i...
Jo més.
Ai, lo dudo.
Ai, ara estic emocionat i tot, tu, escolta. Ara li enviaria als meus pares, jo també, per dir-los això per antena, estaríem ben contents. Pilar, Lucía, a seguir celebrant aquesta relació tan bonica que teniu i gràcies per fer servir la ràdio per dir-vos-ho.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que bé. Passes, doncs fins dilluns.
Digueu-vos-ho més, això, t'estimo.
Els hi dius gaire a casa?
Després d'avui, molt.
Ha quedat claríssim en les notícies.